Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar. Elisabet Pedrosa, bon dia i bona hora.
Cada setmana un monogràfic per aprofundir en un tema. Comencem.
Som-hi.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Jo aquí vaig estar bé, vaig acceptar la que em tocava, perquè a casa qui tenia? Pues ningú. I aquí almenys vaig aprendre a cosir.
Records bons i dolents, però més amb els amics, molts records bons. El que no eren bons eren amb els vigilants i les monges i els capellans, que em feien fàstic, la veritat.
De tenir una mare, una germana, la família, a tancar-te aquí dins, que ningú te deia t'estimo, ningú te posava la roba bé al anar a dormir, és dur.
Que molts els hi fa vergonya de dir que han estat al castellet perquè eren òrfans. Cuidao, jo amb això no tinc per què dir que tinc vergonya, no? A mi em van portar.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit els que van ser nens i nenes a la Casa de la Caritat de Barcelona del documental Temps de Caritat. Per què em vas deixar? Li va preguntar la seva mare, Lluís Álvarez, nascut a Barcelona el 1935, el dia que la va conèixer. Tenia 21 anys quan va rebre una carta de la Diputació que deia que la seva mare el volia veure. Fills i filles de mares solteres, fills del pecat. En parlem avui a l'ofici d'educar amb...
Lluís Álvarez, orfe que va passar per la Casa de la Caritat, i la seva filla Maribel Álvarez, que el va ajudar a retrobar-se amb la seva família de llet. Joan López, director del documental Temps de Caritat, i l'historiador José Montiel. Acabarem amb el concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Abans, la Casa de la Caritat era necessària perquè les mares no podien cuidar els fills i portant-les aquí quedava resolt. Joan Caldés.
Avui a l'ofici d'educar el Lluís, la Maribel, el Joan i el José, benvinguts, benvinguda tots. Començarem amb el Lluís i amb la Maribel, el Lluís orfe, que va passar per la Casa de la Caritat, i la seva filla, la Maribel, que el va ajudar a retrobar-se amb la seva família de llet. El Lluís estava convençut que la mare l'havia abandonat, no havia tingut una vida gens plàcida fins llavors. Poc després de néixer, a la Casa de la Maternitat i Expòsits de Barcelona el van separar de la mare i enviar a Eivissa perquè fos alletat i cuidat per una dida, una pràctica habitual a l'època perquè les dides des de Barcelona demanaven més diners. Les encarregades de portar els nadons eren la Margarida i l'Antònia Verdera, mare i filla en un vaixell que salpava els dimecres i un cop allà repartien els nens entre les dides a canvi d'unes pessetes. Lluís Álvarez, benvingut. D'equipatge portava una medalla penjada al coll amb el número que us identificava i un relleu de la Mare de Déu del Carme. Lluís, eres petit perquè... Eres molt petit quan vas anar cap a Eivissa. Quins records tens de les teves vivències, suposo que al món rural d'Eivissa? Et queden records d'aquella època?
Me'n recordo com si fos ara.
Sí? Què és el que et...
No sé, tinc memòria i recordo tot.
Algun moment molt bonic que tinguis?
Sí, sí.
Tots
eren... Eren una família, a dir. Quan no m'havia tingut, doncs mira, era una família. I ara, doncs, de gran hi torno a anar.
I has tornat a anar. De fet, el Lluís va estar a Eivissa fins als 7 anys, quan la Diputació el va reclamar i va ser retornat a Barcelona. Als nens se'l reclamava als 7 anys i a les nenes als 5. I només en casos molt, molt excepcionals se'ls deixava quedar amb la família de llet. Per tant, a tu no et van deixar quedar allà. Et van enviar a la Casa de la Caritat, un orfenat i centre de beneficència situat al cor del Raval, i dius que de gana no en passàveu, però que havies de tenir... picardia per sortir-ne una mica bé. Com era la vida per un infant a la Casa de la Caritat, Lluís?
Espavilar-te una mica, si no, quedaves mirant només. I això no podia ser. Com que gana n'hi havia, doncs, pillar el que podíem. Això era la vida de cada dia. Si veies una carretilla que descarregaven, aviam si podies agafar un moniato o el que fos. I era així.
Nens i nenes sobre els que pesava un estigma ja llavors. Clar, vosaltres, no tots, però molts, els pares no estaven amb vosaltres, estàveu sols allà.
No, nosaltres érem sols. Nosaltres no ens venia a veure ningú, perquè com que no tenia mare ni res, que els teníem igual, però no ens venien a veure. I llavors hi havia mares que els hi portaven una truita d'escarxofa, que allò no era una truita d'escarxofa, que era una truita de fusta, perquè les carxofes més velletes que hi havia, que allò no es podia menjar. Però mira, t'ho regalaven i a menjar allò. Jo deia, però quina cosa més dura. Això me'n recordo molt.
Tens bons records, mals records?
No.
Una barreja.
Jo sempre he anat a la meva i espavilar. Sempre espavilar jo.
Però dius que el període més dur, a part de la Casa de la Caritat, que després també en parlarem amb el Joan i amb la Maribel, dius que el període més dur va ser quan als 14 anys et va adoptar una família de Guardiola de Font-rubí, al Penedès, que dius que només et volien per treballar.
Un gran boxejador era.
Tu llavors?
Ell.
Ah, ell.
L'amo.
Ah.
Era boxejador.
I tu què hi feies allà? Què havies de fer?
Treballar com un burro. Però com em vaig donar compte, ja era tard. Vaig estar a 8-10 anys... i veia que no guanyava res i treballar fins que s'hi veia, treballant allí al camp.
Però com era que vas anar per allà? Com ho feien, això?
No, perquè demanaven nens que volien sortir d'allí, i jo vaig dir, jo vull anar. I quan els vaig veure, dic, aquí poder estaré bé. Però me cago un dia, només era per treballar. Bona família, tot el que vulguis, però per treballar.
I què vas aprendre aquells anys, treballant dur allà?
Bueno, el que m'agradava a mi, fer la terra i tot això, cuidar gallines i la terra.
I com, després d'aquest recorregut, apartat de la mare quan eres ben petit, després cap a Eivissa, al camp, després tornar a la Casa de la Caritat amb altres nens sense pare ni mare, i després treballant com un ruc, com després de tot això, Lluís, vas poder refer la teva vida?
Bueno, espavilar-me. Espavilar-me una mica i anar fent. Perquè, clar, jo quan vaig venir d'Eivissa no vaig anar a la Casa Caritat, eh? Vaig anar a Horta, que tenien Can Frares, tenien Can Tarrida, diverses finques, i allí era de la Casa Caritat, i allí vaig estar 4 anys. I l'any 44 me'n vaig anar cap al Raval. I vaig estar fins al 49. El 49 me'n vaig anar a la casa aquesta, de Guardiola. I així anava tirant.
I vas anar tirant i et vas casar i de lluna de mel tu volies anar a Eivissa per buscar la família de llet i vas posar fins i tot un anunci als diaris.
Sí, sí, a tot arreu.
Però no vau tenir èxit i no va ser fins als anys 80 que amb l'ajuda de la teva filla, la Maribel, que ens acompanya avui també, vau trobar el recinte de la maternitat, l'arxiu històric de la Diputació, i es podia demanar l'historial dels orfes tutelats per la institució. Maribel, a veure, què vau descobrir? Allà. De fet, vau descobrir dues coses. D'una banda, els orígens, aquella família de llet que l'havia acollit, i de l'altra, unes cartes. A veure, explica'ns.
Sí, a veure, la història és que ell havia estat tota la vida buscant-ho. Ja va arribar un moment que deia, jo no vull morir-me sense saber qui em va criar a Eivissa. Jo sé que vaig estar allà, però no tinc ni idea com es deia, ni quin poble, ni res. Va arribar un moment que jo em vaig plantejar, ell ja no podrà trobar-ho, vaig intentar fer una mica de búsqueda per internet, a veure què passa. I va ser quan vaig contactar amb ajuntaments eivissencs, amb el Consell Insular, el Consell Balear, tots els estaments que em va semblar que em podien donar informació i no vaig rebre resposta de ningú. I llavors va ser quan vaig pensar, bueno, doncs contactaré amb la premsa a veure què en diuen. Vaig tenir la sort que al diari d'Eivissa hi ha un periodista, José Miguel Romero, que es va volcar amb la història. I junts van començar com una investigació plegats i ell em va donar la clau, que és que s'havia publicat un article sobre els nens orfes de catalans vinguts a les illes a ser criats perdides, feia bastants anys, però se'n recordava que ho havia llegit i en aquest article donava la pista, perquè aquesta periodista havia estat a dins l'arxiu històric de la Diputació i havia vist que hi havia tots els expedients de tots els orfes. El que ella ja deia que no es podia accedir a aquests documents. Però, bueno, malgrat tot, el periodista em va dir intenta seguir la pista per aquí, veure què passa. Vaig sol·licitar a la Diputació de Barcelona aquests documents i en aquell moment m'ho van concedir. Perquè es veu que la llei havia canviat, feia 8 anys que havien obert les portes de l'arxiu, es permetia que els orfes demanessin els seus documents, cosa que fins abans no es podia fer. El meu pare ho havia intentat molts anys abans i li havien dit que no. I la sorpresa va ser rebre a casa més de 60 pàgines amb tots els documents des de que va néixer fins tota la seva història, no? El pas per Eivissa, el pas per el Penedès, tot això. I allà dins sortien les dades de la família d'acollida eivissenca, noms, cognoms, el poble. I a partir d'aquí la troballa va ser senzilla. i va trobar una germana de llet viva, la Catalina Torres. També té un altre germà.
Quina cara va fer Lluís quan la va veure?
Va ser per ell i per tots, la felicitat més gran. Però per la banda d'aquí i per la banda d'allà. O sigui...
Lluís, com ho recordes?
Això són coses que avui no es poden explicar, però s'han d'explicar. Clar, jo la que ho coneixia més era la família que em va acollir. Perquè vaig estar vivint 7 anys a casa d'ells. I clar, jo em posava gran i volia conèixer. I clar, quan ens vam casar, doncs vam estar allí al port, que teníem a l'hotel, i d'allí on estava la botiga, un quart d'hora caminant. Perquè ells viuen a Figuretes, on tenen el negoci. I així es vaig anar coneixent així. Llavors li vaig dir... quan vindràs? Dic, no pateixis, ara estem als Reis, quan passin els Reis vindré. I el dia 8 o 9 ja vaig estar allí. I llavors tota aquesta colla van venir, tots els tiets, els nebots, tots, que celebrava el meu cumpleaños, perquè el faig el 6 de febrer. I llavors doncs, jo vaig anar el dia 8, oi? El dia 8. I ells el dia 9 ja eren allí. I es van quedar a dormir i els hi vaig ensenyar amb un cotxe cada un, de cada matrimoni, i vam anar tombant cap a Sant Antoni, Sant Inés, i voltant tot allò.
I va ser una festa.
Una festa.
I va ser una festa absoluta.
Sí.
D'una banda hi havia la família d'Eivissa, sí, i de l'altra banda hi havia les cartes que dèiem abans, sí, sí, les cartes de la Isabel, que havia estat intentant trobar el Lluís, i el Lluís no ho sabia.
No, jo no sabia res.
Què deien aquestes cartes?
Explicaven que em volia tornar a agafar, però clar, com que jo no em vaig enterar, i quan vaig tenir 21 anys, que ja estava a Guardiola jo, llavors em van portar una nota que si la volia veure, que anés al carrer Caspe, que estaria allí. I resulta que allà on treballava ella era una senyora que va venir amb els amos que jo tenia, que eren amics.
El món és molt petit.
Sí, bueno. I llavors jo li deia a la meva mare, jo diria que aquest nen sé on és, però m'has de deixar a temps. Llavors veu que va trucar allí a la casa aquesta i diu, sí, es deia Lluís Álvarez Alonso, i diu, no va fallar. Llavors, clar, diu, però tu no el pots anar a buscar, aquest nen. Tu has d'anar aquí al Raval, a la Casa Caritat, i demanar, aviam què passa. I llavors va ser la nota que em van enviar allí a Guardiola, i llavors ho vaig llegir i dic, pues me n'hi vaig. Però jo vaig anar amb l'intenció per preguntar...
Tu estaves enfadat i volies preguntar que per què t'havia...
Per què m'havia deixat? Jo m'emprenyava.
Clar. I el per què també el vau saber. Per què l'havia deixat?
Perquè no estava bé de salut i no em podia mantenir.
Maribel.
Sí, la història, clar, la història l'hem sapigut després... Ella va quedar-se embarassada del seu xicot en aquell moment. Ell va tenir la mala fortuna que el va atropellar un tramvia, va morir abans que ella donés a llum, va donar llum al pavelló de les mares solteres, a la maternitat, i el que va passar mentre ella li estava donant el pit, va agafar l'escarlatina, total que li van retirar el nadó, i se'l van emportar a Eivissa, el que a ella no li van dir mai on estava el seu fill. I llavors, a través d'aquest expedient que hem rebut, a dins hi havia les cartes manuscrites de la seva mare, des que va néixer cada mes, escrivia, si us plau, que li diguessin com estava el seu fill, suplicant, i ella rebia una carta de la Diputació, molt escueta, que deia al seu hijo, sigue sin novedad.
Que fort, Lluís, no? Com et sents? Enfadat? Decebut? Trist?
No, però...
Reconciliat?
Ara ja estic tranquil, que era el que jo buscava tota la vida. Perquè sí, si jo no hagués buscat, no hagués sabut res. Però buscant, fins que el que passa ha sigut tard. Clar, quan jo em vaig casar tenia 33 anys i quan ara he trobat els papers en tenia 80 i pico.
Feia 35 anys que la mare havia mort quan tu vas descobrir les cartes. Què li diries tu a la mare?
Bueno, que tenia raó. Ja està. Tinc una germana que també sempre em diu que jo sóc la teva germana, que aquella no és res. Jo la faig callar perquè dic ni tu ni ta mare m'ha fet una gracieta. I allí pues, ho tenia tot. I això ella no volia.
Maribel, com us sentiu després d'haver pogut trobar totes les pistes d'aquest trencaclosques? Mm. Que suposo que, com el vostre cas, n'hi ha d'altres, no?
Sí. Clar, aquest és el tema. El cas del meu pare és molt de pel·lícula, perquè és molt extens. Al final ha aconseguit lligar tots els fils, va trobar la seva mare biològica, ha trobat la seva família de llet, ja té la vida plena, no? Però és que la resta de casos tots són espectacularment... que costa creure que hagin viscut aquestes vides. Vull dir que valdria la pena que registressin d'alguna manera totes elles, perquè a més no es coneixen aquesta història, aquestes històries, i els orfes de la Casa de la Caritat cada vegada en queden menys, ja per edat, i és una història que es perdrà en aquests moments. És el Centre de Cultura Contemporània i ben poc queda d'aquella casa. Ells es troben cada dijous allà perquè és la casa física, aquelles parets és on vivien, on tenien els dormitoris, on menjaven, on es formaven, i entre ells eren la pròpia família, no? I per això es troben cada dijous entre ells, i és la manera de compartir aquest nucli familiar que molts després no han trobat la seva història i no han tingut mai més.
Avui a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, a l'Ofici d'Educar, fem memòria d'aquells nois i noies que van viure a la Casa de la Caritat.
La por, de vegades, em paralitza.
Als 7 anys, els que no teníem ningú ens posaven entre les columnes del Pati Manning perquè les famílies que ens volien adoptar ens poguessin veure bé. Sami.
I hem començat parlant amb el Lluís Álvarez i la Maribel Álvarez, i ara parlem amb el José Montiel, historiador i autor de la tesi doctoral La crisi del model tradicional d'abandonament infantil, el de... Lluís Álvarez, ara ho dèiem, no és un cas aïllat. Molts orfes tutelats per la Diputació de Barcelona han hagut d'esperar els últims anys de vida per conèixer els seus orígens, i molts d'altres ja no hi han sigut a temps. Explica l'historiador José Montiel que ser mare soltera ha estat considerat un pecat en molts països des de l'establiment del catolicisme, i als nadons d'aquestes dones se'ls anomenava fills del pecat. Per la moral catòlica i conservadora, separar-los de la mare era la manera d'allunyar-los del pecat. 50.000 nens i nenes van passar per la maternitat del 1853 al 1936. José Montiel, benvingut. Com era la vida d'aquests nens marcats per aquest estigma?
Bon dia. Els nens que ingressen a la casa de maternitat, és que algunes vegades confon el terme orfe amb el terme expòsit. L'orfe és un nen que per qualsevol situació ha perdut els pares, però que els seus pares són coneguts públicament. L'expòsit és un nen que ha estat abandonat i que els seus pares, la seva mare o el seu pare, no són coneguts. Llavors, des d'aquí hi ha tota una munió, bàsicament, noies joves que tenen nens. Llavors, ja des de l'edat mitjana, és una realitat considerada pecaminosa. Llavors, a aquests nens se'ls deixa allà. El sistema sanitari i les característiques de les cases de maternitat a Barcelona i a molts altres llocs fan que la vida d'aquests nens corri molt perill, sobretot per les malalties infeccioses. Les autoritats només tenen un recurs, que és lliurar els nens a famílies externes, bàsicament senyores que disposin de llet per alletar-los, les famoses dides. Llavors, per això, amb el cas del convidat, el que fa la casa de maternitat és ràpidament enviar-lo a una dida externa, perquè és l'única forma d'intentar assegurar la supervivència dels nois.
Expliques, José, que hi havia dos casos, bàsicament, d'abandonament infantil, l'honor i la misèria. En algunes ocasions, les mares o pares pobres van utilitzar la maternitat com una assegurança. El deixo aquí i l'identifico. Què era això? Com els identificaven? I què era això? Em vas explicar tu que hi havia com unes mitges cartes.
L'abandonament infantil és un fenomen des de que el món és món, no? El que passa que al segle XIX aquest abandonament es torna a les societats europees amb un volum molt considerable. Llavors, a les causes de l'abandonament no són sempre les mateixes. Llavors, d'una banda, tenim en origen que la causa fonamental de l'abandonament seria la d'amagar el pecat i, d'alguna manera, mantenir l'honor familiar davant d'una noia soltera embarassada. El que passa és que quan un investiga se n'adona que a poc, al llarg del segle XIX, apareix una altra modalitat d'abandó, que és la mare soltera o les parelles pobres que utilitzen el nen, que utilitzen la casa de maternitat com una mena de recurs per allò assegurar la supervivència del seu fill. Llavors, com es fa això? Doncs els pares volen identificar el seu fill. Llavors, el mecanisme d'abandonament habitual era deixar el nen al torn, que era un foradet a la paret de la casa de maternitat de Barcelona. Llavors, per identificar els nens, molts pares deixaven senyals. Habitualment aquests senyals eren una carta que la mare, fonamentalment sempre és la mare, escriu, on diu el seu nom, explica una mica la seva situació, per exemple, no? Em dic fulanita de tal, estic malalta, estic soltera, estic embarassada i no puc allò criar el meu fill. Els hi prego, sisplau, que tinc allò que cuidin del meu fill. Quan pugui, l'intentaré recuperar. Llavors, què fa la mare? Doncs agafa aquesta carta, la signa, la doblega per la meitat i la talla, fent un dibuix una mica complicat. Llavors deixa la meitat de la carta als bolquets del nen i l'altra se la queda a ella. La idea és que quan pugui pot anar a les oficines de la casa de maternitat, dir: jo vaig deixar el meu fill o la meva filla al torn el dia tal de tal, i el vaig identificar amb aquest tros de carta i el vull recuperar. Llavors és quan la casa de maternitat activa el procés perquè aquesta dona pugui endur-se el seu fill, el que para que no és automàtic.
Déu-n'hi-do, dones una dada esfereïdora. Durant el període 1890-1914, els asilats que van sobreviure més enllà dels 16 anys rarament van superar el 50% dels ingressats. Després el percentatge va anar millorant. Expliques, José, abans ens deies, no?, que n'hi van haver, sí, que van anar a Eivissa, a altres zones rurals d'Espanya. I pel que fa a les adopcions, d'alguna manera, el que ens deia abans el Lluís, aquest fet de treballar al camp es considerava positiu pels joves per aprendre un ofici i d'alguna manera com expiar aquell pecat, no? Els fills havien, sí, de pagar el pecat de les mares i se'ls explotava una mica sense miraments, no?
Totalment, totalment. O sigui, i a més la casa de caritat i també la casa de maternitat tenien un problema. Com que sempre prenaven curs de diners, mai van estructurar un sistema de vigilància o d'inspecció d'aquests nens abandonats. A diferència, per exemple, del que passa a França, que hi ha un cos de l'administració molt seriós i amb molt de poder que investiga què els hi passa a aquests nens, en el cas de Barcelona i de moltes altres cases de caritat i de maternitat de la resta de l'Estat, no es preocupen. Llavors, els abusos són flagrants. O sigui, algunes vegades que es preocupen, per exemple, a l'any 1924 hi ha un escàndol a la zona del Montsià perquè un grup d'aquests nens recollits de la casa de maternitat treballaven de pescadors, i bueno, s'enfonsa una barca i se n'adonen que la meitat eren criatures prou petites per no poder treballar i que s'han enfonsat en allà. Llavors, de tant en tant la casa de maternitat investiga, però no és la norma. Això dona pas, dona lloc a abusos molt greus, molt greus. Els nens es converteixen en mà d'obra barata.
Una de les coses que expliques és que aquesta pressió per abandonar de les mares solteres s'allarga fins als anys 40 per les autoritats. Una mare soltera era un zero a l'esquerra. Quin era, José, el perfil d'aquestes mares solteres, no? Entenent que segurament hi havia una gran diversitat, no?
Sí, jo he estudiat tots els ingressos de... sobretot de les mares que tenen el fill al servei de maternitat, i llavors te n'adones que acompleixen una sèrie de característiques que les defineixen quasi totes, que jo vaig definir amb soles i vulnerables. Són noies, moltes d'elles, soles a Barcelona, sense cap tipus de relació familiar o d'amistat, sense cap tipus de xarxa d'ajuda, i la majoria d'elles, encara que aquest és un percentatge que es va reduint, són minyones i progressivament van apareixent cada cop més obreres del tèxtil. Però jo diria que en bona part el perfil d'aquestes noies són noies soles a la gran ciutat, sense cap tipus de relació que els hi permeti obtenir qualsevol tipus d'ajuda.
I quan van intentar recuperar el contacte amb els seus fills, com el cas de Lluís, no els ho van posar gens fàcil. Quants van poder recuperar?
No. Perquè, a veure, teòricament la normativa deia que això es podia fer. El que passa que, clar, qui recupera majorment el seu fill? La dona que s'ha casat amb el pare de la criatura o amb un altre home? Aquella dona que podem dir que des del punt de vista de la moral catòlica ha redreçat la seva vida. Però aquella mare soltera, que continua soltera, ho té molt difícil per recuperar el seu fill.
Dius, José, que és una història molt trista i poc visible i que, a diferència de com s'ha fet en altres països, abans ens ho deies, aquí no es fa res i bona part del que hi ha d'aquest vincle entre mares i nens que estava als arxius es va llançar, atenció, a les escombraries fa uns anys.
Sí, o sigui, a diferència de, per exemple, de sobretot França o el mateix Londres, no?, que si alguna vegada teniu... si aneu a Londres, per exemple, hi ha una institució preciosa que és el Foundling Hospital, que va ser, que avui en dia és un museu preciós, i amb una exposició permanent sobre els nens que van estar allà, de nens abandonats, on s'ha recuperat els uniformes, aquestes cartes, o, en el cas de França, el Museu de l'Assistant Públic, o molts museus repartits per tots els departaments. S'ha intentat guardar. En el cas de Barcelona, afortunadament, els arxivers de la Diputació en van guardar molta cosa, però pràcticament res, hi ha molt, o sigui, han quedat en les restes documentals, al paper, però no hi ha hagut gaire interès ni en guardar la memòria d'aquestes persones.
I José, per què és tan important donar visibilitat al que va passar a aquestes criatures?
Doncs perquè si un es para a pensar i es mira, per exemple, les institucions públiques barcelonines del segle XX, la institució pública més gran de Barcelona és la Casa de Maternitat i Espòsits. O sigui, l'edifici civil més important de Barcelona és la Casa de Maternitat, i després li vindria a la Casa de Caritat, on avui està el CCCB, i que després es trasllada a les Llars Mundet. Si un només mira el volum edificat per atendre aquest grup d'infants, se n'adona de la seva importància.
Si en voleu...
No hi ha cap institució tan gran com aquesta a Barcelona.
Si en voleu saber més, busqueu els articles que hi ha del José per les xarxes, anar per tornar a la Casa Provincial de la Maternitat i Expòsits de Barcelona com a centre d'una xarxa de redistribució infantil, 1853-1936, o joves soles i vulnerables, mares joves a la Casa Provincial de la Maternitat i Expòsits de Barcelona, 1890-1936. Avui a Catalunya Ràdio, els nens i nenes de la Casa de la Caritat.
Per què no tenim un tresor secret?
La mare, una vegada al mes, emportava fruita i la repartia entre les companyes. Maria Teresa Martínez.
Aquests que anem sentint són alguns fragments dels testimonis del documental Temps de Caritat. Joan López, director del documental Temps de Caritat, un grup de gent gran es reunia cada dijous a la cafeteria del CCCB per compartir records i anècdotes de la seva infància a la Casa de la Caritat, un centre de beneficència dirigit per monges que va acollir més de 2.000 nens orfes o que les famílies no se'n podien fer càrrec. A cada auspiciar se li assignava un número d'identificació, aquest número canviava a mesura que es feien grans i passaven a noves seccions, cada nen i nena va ser diversos números. Que fort, Joan, al principi, ser identificat com a números, així ho explicava el documental Temps de Caritat, dirigit pel Joan López i produït per la xarxa del CCCB i Batabat. Fills de mala mare, fills no volguts, nens abandonats, fills d'abusos o violació, fills d'orfes que havien mort els pares i la germana, fills de mare soltera. Joan, com vas veure tu, com vas observar que els havia marcat aquesta història, no? Aquest estigma tan fort d'haver estat criats lluny del pare, de la mare i amb aquelles circumstàncies i en aquell context?
Bueno, jo, el primer que em va sorprendre, a part d'aquesta història, evidentment, que és tot el passat, la càrrega del passat que porten, és que es reunien cada dijous en el bar. I llavors, això, o sigui, ara ho dic per veure una cosa positiva dins de les coses negatives, no? Que a vegades també amb aquests temes pues es posa molta càrrega, no? Com, bueno, victimitzar, no? I la primera cosa que vaig veure és que unes persones que es reuneixen tants anys després, cada dijous, per trobar-se, hi ha com una cosa positiva, que és que ells intenten com... han fet, bueno, és una comunitat que va viure experiències dures i que necessiten tornar cada dijous en aquell lloc, independentment si estem al CCCB o al Pompidou, perquè això també és l'altra cosa que sorprèn molt, no? Ells quedaven al bar, però els era igual quina exposició havia al CCCB, si, quina xerrada havia, o sigui, estaven quedant el grup de persones que es trobaven, portaven fotos, portaven coses, portaven objectes, diguéssim, que havien guardat de la seva infància. Llavors, aquesta espècie de... jo et diria que és una cosa com quasi una teràpia entre ells, no? De trobar-se, d'alegria, de gent que segurament, per l'edat, alguns que tenien, doncs potser no tenien ja la seva parella, llavors es trobaven amb altra gent gran i feien sortides i, bueno, i encara hi ha un grup amb la pandèmia separat, no? Però que encara segueixen trobant, no? Això és el que em va, diguéssim, sorprendre més per explicar aquesta història. I després, bueno, evidentment, vam fer, a part de rodar aquestes trobades, no?, d'una manera improvisada, com anàvem traient tots aquests objectes i recordant i tot, van sortir diversos testimonis on explicaven les seves històries personals, com d'en Lluís, altres històries, cada una amb la seva particularitat, no?, i fortes, no?, evidentment, amb una cosa de darrere forta.
Què creus que va simbolitzar la Casa de la Caritat, per posar un exemple, eh?, però aquests llocs on hi havien aquests nanos que socialment eren això, no?, els fills del pecat, no?, sense fills de mares solteres o de mares vulnerables.
Bueno, hi ha una barreja, no?, perquè hi ha una cosa de la culpabilitat, de fer-se sentir culpable, però per altra banda també pot haver-hi rencors cap a les famílies, i després hi ha un tercer factor que és, bueno, també com la institució, i més en els anys, pues, 40 i 50, que estem just a la postguerra del franquisme i tot això, pues, també hi ha, pues, uns abusos, no?, de poder de les persones, de les monges, dels capellans, dels altres persones que es cuiden dels nens, pues, que evidentment quan una persona no té la família al darrere, pues, és més vulnerable a, diguéssim, a tot tipus d'abusos, no? Però ja et dic, en el documental la idea va ser recollir les parts dolentes però també les parts bones, o sigui, una mica fer un equilibri, perquè jo a vegades també amb aquests temes ens trobem, pues, a nivell periodístic, que vas i va, explica'm el que et van fer o què et va passar, no? I no expliques també uns bons records o unes bones coses, llavors tu victimitzes a la persona. Jo sempre amb els documentals que faig intento, quan encara que sigui un tema dur, no? Jo vaig fer, per exemple, un tema sobre desapareguts, nens desapareguts a la Guerra del Salvador, als anys 80, que és un paral·lelisme amb aquest tema, que és el mateix, són famílies, nens apartats de les seves famílies per motius d'una guerra, del que sigui, però el tema és no victimitzar les persones, no? Llavors, ensenyar la part de denúncia de les coses dolentes que han passat, però també la part bona i d'algunes experiències que potser, pues, entre ells van tenir, entre els nanos van tenir, que també s'han de resaltar, perquè si no, llavors, és un succeït de... Bueno, a vegades amb aquests temes fem una espècie de... Dic, bueno, va, explica'm això, i al final, bueno, és per mi sensacionalisme, no? I el que intentem és no fer-ne, precisament, amb
aquests
temes.
Són resilients. Jo em fixava abans amb el Lluís, l'alegria, Lluís, que desprens, i l'optimisme, parlant amb tu. Són resilients? És a dir, després d'haver viscut, i lligat amb això que dius tu ara, després d'haver viscut aquestes experiències que algú pot pensar que dures... Són gent que transmeten aquesta alegria i, a més, imagino que tenia moltes ganes de parlar, d'explicar i de comunicar, no?
Bueno, jo t'explico una anècdota, per exemple, un projecte documental que vaig fer fa anys, bueno, no es va fer, però va ser com una investigació, però en el procés de la investigació era sobre una noia d'Argentina que els seus pares havien sigut desapareguts, no? Llavors ella s'havia criat amb la seva àvia, no? Llavors nosaltres, me'n recordo quan vam anar a fer un pitching per buscar el finançament del projecte, ella va fer un parlament impressionant que va dir: "Yo fui feliz, pero denuncio todo esto y esto y esto, pero no me pongáis a mí la etiqueta de que fui una niña desgraciada porque me crió mi abuela en vez de mis padres. Evidentment, vaig sentir l'ausència dels meus pares, però jo no sóc una desgraciada. O sigui, no, jo no vinc aquí i em poseu l'etiqueta de víctima, no, el que deia abans." Llavors, per això t'estic dient que hi ha molts factors a les persones, i en Lluís ho estava dient, no? Jo m'espavilo, ens espavilem. Llavors, per una banda hi ha la denúncia o la falta d'això, però per l'altra hem de veure també que és una persona. Llavors, no vol dir que una persona que li hagin passat unes coses fortes a la vida no tingui capacitats per viure una vida normal com totes les altres, no? Llavors, a vegades, és un tema, jo crec que és interessant posar-lo sobre la taula.
Joan, quina és la importància, creus tu, d'haver recollit el seu testimoni i d'haver-los donat veu i d'haver-ho visibilitzat, no? Perquè abans ens deia la Maribel, això no és visible, i també ens ho deia el José.
És memòria històrica, és recollir memòria històrica, o sigui, totes les entrevistes que s'han fet, hi ha els fragments que estan fent servir pel documental, però després hi ha fragments i entrevistes llargues que estan a disposició de qualsevol persona, un historiador, una família, qualsevol cosa. Llavors, jo penso que s'ha d'anar acumulant material perquè és memòria històrica, a memòria històrica parlada, no? Després hi ha memòria històrica escrita, però la parlada a mi m'agrada molt perquè és en primera persona. Llavors, guardem aquestes d'això. I això ja és com, per mi, el primer objectiu d'aquestes coses. Després l'altra cosa és construir una història que emocioni, que ajudi això a denunciar, que ajudi també a empatitzar i ajudi a entendre també altres realitats que a vegades nosaltres des de fora, pues, la gent, pues, dius, oh, llavors aquest que ha viscut d'aquesta manera, pues, no sé, deu ser estrany perquè li han passat això. Pues no, ha viscut d'una altra manera. Hi ha moltes situacions que ha viscut d'altres maneres i les hem d'entendre perquè som tots iguals.
Tu personalment, Joan, imagino que amb cada documental aprens moltes coses. Amb aquest documental què vas aprendre?
Ja et dic, amb aquest documental vaig aprendre aquesta companyerisme, aquesta sensació de grup, de col·lectiu que tenia aquesta gent tants anys després, amb aquesta alegria que els dijous, quan es trobaven, o sigui, que no era una nostàlgia així trista, no, era una cosa alegre, era feien festa, una manera, diguéssim, molt, molt positiva. I això em va sorprendre, no? Jo em deia, no, hi ha un grup de persones grans que es reuneixen, i pensava que em trobaria alguna cosa així com melancòlic o alguna cosa, que va, era una festa, si tenies ganes de quedar-te allà i anar a sopar amb ells.
Avui a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, a l'ofici d'educar fills del pecat, que no era pas així.
Tu ets qui decideix, segueix el teu instint.
Hi havia gent del camp que venia a adoptar els xicots per explotar-los per un plat de sopa. Antonio Serra.
I aquesta alegria, ho dèiem, la veiem als ulls del Lluís. Lluís, no ets un abans ens deia el Joan, no són uns desgraciats.
No, però ens ho demostraven que ho érem. Però jo sempre tirava
però
endavant.
Però tu no t'ho has cregut mai, eh?
Jo anava a la meva.
A veure, explica'ns la clau d'haver tingut aquesta fortalesa, va.
No sé, perquè em volia espavilar jo sense que m'ajudés ningú. I ho vaig arribar a fer. Perquè vaig fer dues peixateries, llavors me dedicava a les balances mecàniques, després em vaig tirar a la electrònica i m'he anat espavilant i sense estudiar.
Ara que molta gent t'escolta a través de la ràdio, quin és el missatge que creus que estaria bé fer arribar? Aprofita-ho, va. Quin és el missatge que t'agradaria fer arribar?
Jo que el que s'hi trobi, pues que s'espavili. Perquè no se'ls pot ajudar. Perquè ells tenen un pensament, jo en tinc un altre, i és diferent. Cada persona és diferent.
Què diries als altres que hagin passat com tu per una circumstància?
No, ja ho havíem parlat, això, perquè tots vam anar al mateix i tots els que vam anar a pagès vam marxar. No estava bé ningú.
I què diries als joves que estaria bé que coneguessin la teva història, els joves d'ara? Què els hi diries?
Home, ja, això ja és una cosa que no m'agradaria que s'hi trobessis. Perquè, clar, jo he tingut els 5 fills i s'han portat bé, doncs mira, jo també.
Maribel, què has après de tota aquesta història, tu, personalment?
Ostres, moltíssim, moltíssim, perquè fa molts anys que estic al darrere, des que vaig saber que es reunien els ICCB els dijous i vaig anar a conèixer-los, la impressió aquesta de que eren com un pati d'escola quan es trobaven, una alegria. Jo no he vist, tots són iguals, igual que el meu pare és una persona vital, optimista, absolutament autònom, amb els seus 86 anys fa el que vol quan vol i ho fa bé, doncs la resta són igual. I això t'aporta molt, molt, i et fa pensar molt. Aquesta resiliència és real. En ell no el sentiràs mai parlar malament d'aquestes experiències que va tenir a la Casa de la Caritat, però la majoria dels orfes tampoc, ni algun que aixeca la mà, però la majoria no.
Maribel, els que encara no tinguin respostes, no rendir-se?
Sí, no rendir-se, i sobretot jo el que recomanaria molt és, si algun orfe de l'antiga Casa de la Caritat o algun familiar ens està escoltant, que sàpiga que la manera més directa per conèixer la seva història és sol·licitar el seu expedient personal a l'Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. És fàcil, és una sol·licitud directament a la Diputació de Barcelona i ja està, i rebeu l'expedient a casa en unes setmanes. Jo, de fet, vaig obrir una pàgina de Facebook fa un temps explicant en detall com s'ha de fer el procediment per si algú es troba en aquesta situació a poder-lo ajudar.
José Montiel.
Digues.
I posar històries, cara i rostre humà a totes aquelles vivències, pel que ens deia el Joan, per fer memòria històrica?
Sí, sí. Moltes vegades la major part de la gent identifica la memòria històrica només amb la Guerra Civil. I no. La veritat és que aquest grup de persones, per exemple, els orfes i els internats a la Casa de Caritat o a la Casa de Maternitat, com molt d'altres grups, conformen un grup de persones que va tenir una infància i una joventut molt difícil, però que van construir el país. I que moltes vegades els oblidem. I només ens en recordem de coses molt, molt aïllades, no? Però són aquesta gent, això que anomenem gent comuna, allò que se'n diu la història des de baix, però que són ells també els que fan la història. I que s'ha de recuperar la seva vivència.
Joan López, estaria bé explicar aquestes històries a les escoles?
Jo crec que sí. És molt important la continuïtat, diguéssim, a nivell generacional de totes les coses, però fer d'una manera amable, de fer d'una manera pròxima, que no sigui a vegades això, un tostón històric de, bueno, em vas explicar, no, d'una manera que puguis identificar-te. Hi ha una cosa que ara...
I veus el Lluís en una escola explicant-ho?
Sí, i veig perfectament en Lluís en una escola explicant-ho. A més, els nanos, quan veuen les persones així de prop i tal, presencialment, perquè podíem començar a fer un any, però podíem ja anar acabant amb aquesta història. No, jo volia fer una reflexió a nivell de que ara segueix passant amb històries, per exemple, d'immigració. Tot aquest tema. Per exemple, doncs, amb els barcos que recullen. Jo recordo, parlant amb gent d'Open Arms, un relat esfraïdor d'una mare que ve de Líbia, d'un camp d'aquests d'internament de Líbia, llavors després el barco va naufragar, van agafar aquesta mare, portava un nadó de 2 mesos i pico, i diu, no, jo em vaig embarassar perquè no em violessin més vegades en el camp aquest d'internament, però ara aquest bebè te'l dona a tu. Li donava el voluntari d'Open Arms, no? Li donava el bebè, no? Diu, és que no, jo si no podré buscar-me la vida, guarda'l. I l'he tingut per protegir-me, a més. O sigui, això és una història molt forta, però potser hi ha històries no tan fortes com aquesta que estic explicant, però n'hi ha moltes històries ara amb immigració que poden tenir un paral·lelisme, no? Llavors, que segueix passant, o sigui, segueixen passant, diguéssim, en aquest moment.
Recuperar la memòria històrica per no repetir els errors. Avui n'hem parlat. Gràcies, Lluís Álvarez, gràcies, Maribel Álvarez, gràcies, Joan López, i gràcies, José Montiel. Una forta abraçada a tots i que, sobretot, que aquestes històries es coneguin i en prenguem consciència, sobretot per no tornar-ho a fer malament. Una abraçada.
A tu.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'ofici d'educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'ofici d'educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
Llibres per somiar.
I el llibre per somiar d'avui és El árbol de la vida, de Charles Darwin. Jaume Centelles.
Hola.
Quin llibre més preciós que ens has
portat
avui.
És un llibre de coneixements per alumnes de secundària, diguem-ho així. Explica la vida de Charles Darwin, un personatge que ens va canviar la vida amb les seves teories, tot i que en aquella època va tenir els seus detractors. És un llibre escrit i il·lustrat per Peter Sis, que ho ha fet amb molt de carinyo, amb molt de detall, i explica des que va néixer el Darwin, quan era petitet, el seu arbre genealògic, son pare, sa mare, els seus avis, els seus germans, i tota la seva vida, fent èmfasi en el viatge, en el gran viatge que va fer amb un vaixell que era de sa majestat, la reina, que es deia Beagle, que va fer un recorregut per totes les, diguem, els territoris anglesos, que eren en aquella època del segle XIX, de 1830, crec que va ser el viatge. Va recórrer des d'Anglaterra, passant per les Canàries fins al Brasil, Argentina, Xile, i va arribar a les Illes Galápagos, on va fer descobertes increïbles. Les seves teories neixen d'aquest viatge que va durar 5 anys viatjant amb el vaixell i patint de tota mena de malalties i de més. És curiós perquè a partir d'aquí ell va fer les teories de l'evolució de les espècies, que clar, no van ser ben rebudes. I encara hi ha gent que ho qüestiona. Saps? Que les espècies o les persones anem canviant perquè hi ha factors que influeixen a través del temps, com el canvi climàtic o com a glaciacions, etc. Molt interessant, que s'aprèn molt i t'obre vies d'investigació. Les il·lustracions són, ja et dic, molt, molt detallistes, amb molta informació, escrit com si fos un llibre del propi naturalista Darwin, i és genial. Els que som així darwinians, doncs és un llibre de capçalera. Crec que val molt la pena tenir-lo i regalar-lo perquè és una joia. L'àrbol de la vida. De fet, potser aquest és el cas que també hi ha polèmiques. Si venim del simi, però bueno, tu agafes el més anterior, que era l'Australopithecus, aquell, i després com anava variant pel el cromanyon, etc. Fins ara veus que sí, que en realitat hem anat variant. Almenys el cap se'ns ha fet cada vegada més gran. D'aquí 5 milions d'anys o així, el cap serà enorme. I alguns animals, com posem, per exemple, el koala, que viu allà a Austràlia, pues està patint una desaparició lenta i progressiva, perquè s'alimenta d'eucaliptus, perquè cada vegada hi ha menys arbres, hi ha deforestació, perquè hi ha canvi climàtic i fa calor, perquè hi ha depredadors, perquè construeixen carreteres i ell es passa 22 hores dormint i quan es desperta no té prou velocitat. Un llibre molt interessant per parlar d'aquest tema de com evolucionem i cap a on anem.
El árbol de la vida, de Charles Darwin, de Peter Sis, d'Edicions Ecaré. I a partir d'aquí és que us fem la pregunta d'aquesta setmana, que és...
Molt fàcil. La pregunta és, quin nom té el vaixell, o tenia el vaixell d'aquest de sa majestat la reina, en què Darwin va fer aquell gran viatge que va arribar a les Illes Galápagos? Tenia un nom molt...
El Jaume ho ha dit, eh? Ho ha dit, eh? Si feu...
No, ho ha dit en anglès.
Sí.
A veure, hauràs de buscar...
Respostes, busqueu respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge. I ja tenim els guanyadors del darrer concurs, que són la Clara, en Garau, la Mariona i la Jana. Vaja, tota una família,
tota l'enhorabona.
Moltes felicitats i moltes gràcies, Jaume Centelles.
A vosaltres.
Tu vens del cim i d'on vens tu?
Plouen flors quan somrius.
I volem acabar agraint el Premi Marta Mata 2021 de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Sentim una immensa alegria, un gran reconeixement i una lúdica infinita energia que ens empeny a seguir donant veu a la criança i a l'educació. Gràcies, Núria Ventura, Rosa Silluer, Jaume Centelles, Eva Bach i Sergi Vives. La setmana vinent parlarem del bullying. Us deixem amb el disc de la Marató. No et rendeixis, amb la Clara Gispert, el David Ros i l'Orquestra Simfònica Càmera Musicae. Sigueu lúdics, positius i alegres. I fins a la setmana vinent. Fins aquí l'Ofici d'Educar. Bon diumenge, Roger.
Una abraçada ben forta, gràcies, Elisabet.
Al nostre món vam créixer forts i vam fascinar tothom. Ens van educar per guanyar. Mai vaig pensar en el fracàs. He perdut tots els combats i me n'ha abandonat fins als meus somnis, tot i canviar de cara i nom. Un cop perds ja ningú et vol.
No et rendeixis, saps que tens amics. No et rendeixis, que no estàs vençut. No et rendeixis, sé que tu pots fer bé.
Tot i veure-ho al voltant, mai no vaig pensar que em passaria. Creia que érem els millors. És estrany com canvia tot. Conduint tota la nit, vaig anar allà on de petit vam veure'm créixer, en fer-se clar. Vaig veure els prats i tots els foscos cremats. Vaig marxar a un altre lloc per començar de nou. Per cada feina, massa gent que ningú vol.
No et rendeixis, saps que tens.